Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat totes les novetats relacionades amb el brot d'antivirus en un creuer de luxe. La naviliera ha elevat avui a 30 les persones que en van desembarcar abans que es detectés el brot. Avui Holanda ha comunicat que a una hostessa d'avió li estan fent proves per un possible contagi després de coincidir breument amb una de les víctimes. També hem connectat amb les protestes dels treballadors de les escoles Bressol aquí a Catalunya, que avui donen el tret de sortida a tot un mes de vagues i de mobilitzacions de l'educació. I hem connectat amb el Regne Unit. Avui hi ha eleccions als parlaments d'Escòcia i del País de Gal·les, amb la possible victòria dels partits independentistes en tots dos casos. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern espanyol confirma que el creuer amb aquest brot d'antivirus no atracarà les Canàries i l'evacuació dels passatgers es farà amb llanxes. No hi haurà cap contacte amb la ciutadania, segons acaba de dir el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la sortida de la seva reunió amb el president de les Canàries. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda, i envia un missatge de tranquil·litat. Ángel Víctor Torres confirma que el creuer fondejarà davant la costa de Tenerife, que s'examinarà els passatgers a bord i després amb llanxes se'ls traslladarà al port i amb convois especials aniran fins a l'aeroport de Tenerife per ser repatriats. D'aquesta manera, diu, es redueix tot el risc de contagi.
Lógicamente esta situación provoca pues cierta inquietud en el lugar a donde va a llegar ese barco, pero que se va a hacer, repito, con la máxima seguridad, no va a haber contacto con la ciudadanía canaria. Lo que queremos es que todo esto termine sin ninguna situación, que tengamos que pues decir que se ha provocado algún contagio, porque no va a ser así.
El creuer estarà en aigües canàries el mínim temps possible, diuen, i després la tripulació seguirà cap als Països Baixos. Aquesta tarda compareix la directora de Protecció Civil per donar més detalls d'aquest dispositiu que s'ha pactat aquest matí amb el president de les Canàries, que segueix posant traves a acollir el creuer.
A Catalunya, mentrestant, acaben de decretar presó provisional sense fiança per la dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella en un garatge a Salt, al Gironès. La dona s'havia entregat dilluns a la comissaria dels Mossos. Anem, doncs, a Girona. Maria Rovira.
Bona tarda. La dona ha passat avui a disposició judicial del Tribunal d'Instància de Girona i la jutgessa n'ha decretat la presó provisional en una causa oberta per homicidi, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets van passar dilluns en un garatge del carrer Doctor Ferran de Salt. La dona, de 31 anys, va clavar un ganivet a la cama del seu company i això va provocar que es dessagnés. Ella mateixa va anar a la tarda a la comissaria dels Mossos per explicar-ho i va quedar detinguda. No consten antecedents entre els dos. Els veïns van explicar que la parella ocupava des de feia uns mesos un traster d'un garatge comunitari.
Ara anem cap a València perquè els jutjats de Catarroja avui han començat les declaracions dels alcaldes dels municipis afectats per la Dan. El d'Utiel, que és la primera població que es va inundar, ha afirmat que van actuar per instint perquè ningú els va avisar, Alba Barbosa.
Bona tarda. L'alcalde Ricardo Gabaldón va decidir suspendre les classes a les 7 del matí abans que es decretés l'alerta vermella, sense que l'Ajuntament rebés cap avís per previsió de pluges per part de cap institució. Les alerta, ha dit, no hagués salvat vides i la mobilització de la UME va arribar tard.
Que se activó. Por lo tanto, yo tengo que decir que a mí me respondieron y me atendían, pero para eso también era tarde, porque la UME llegó a Utiel, pero no pudo pasar porque estábamos completamente aislados.
Gabaldón no recorda si aquel día va a hablar con el expresidente Mazón. Utiel va a ser la población que va a registrar las primeras víctimas mortales y van a morir 6 veïns.
El Departament de Salut incorpora la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS, a la població pediàtrica a partir dels 12 anys. Això ho contemplarà el nou model d'atenció integral integrat per fer front a aquest tipus de malalties que augmenten any rere any. Els canvis i l'avançament de les relacions sexuals fan que les infeccions de transmissió sexual apareguin ja a les consultes pediàtriques i per això Salut posa èmfasi a formar el personal de l'atenció primària per detectar i tractar aquestes ITS amb l'ajuda d'un referent territorial expert en aquestes malalties. Rafael Ruiz és director estratègic de detecció primària i comunitària.
Si cal professional, si detecta algun tipus d'element d'alarma o de bandera red flag, no? Bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora de forma sistemàtica a les revisions, allò que tothom coneix com les revisions que fem amb els nens, als 12 i 14 anys, elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, ha tornat a reclamar des del Parlament una llei catalana per protegir els alertadors en casos de corrupció. Segons Salàs, la llei estatal no ofereix prou garanties per evitar que els alertadors rebin represàlies.
Que se otorgui llei, valor, a la resolució d'Antifrau, en el sentit que aquesta persona està protegida justament per haver alertat d'una actuació presumptament corruptiva i que es faci honor, que es faci front a aquesta alerta. Ens trobem en situacions que sí, amb administracions i amb entitats privades que sí, i ens trobem amb altres que literalment no fan gens de cas. En aquest sentit estem lligats de mans, no podem fer res.
I l'extreballadora de Vivotècnia, que va destapar un cas de maltractament animal als laboratoris de l'empresa, assegura que els tècnics de laboratori encausats haurien actuat de forma cruel per pressions de la mateixa companyia. Avui ha arrencat aquest judici, que podria suposar la primera condemna a l'Estat en termes de maltractament a l'experimentació amb animals. Anem a Madrid, Cristian Roldán.
Els vídeos mostren l'aplicació de tractaments molt dolorosos per part dels treballadors de Vivotècnia sense que els animals estiguessin sedats, com marquen els protocols espanyols i europeus. Una pràctica comú en aquests laboratoris, segons el testimoni de l'extreballadora, que acusa l'empresa d'haver donat ordres d'agilitzar aquests procediments. Tot i això, Vivotècnia no pot ser acusada per aquests fets, com explica l'advocada de la Fundació FADA, Anna Maria Estaran.
En el moment dels fets hi havia un anterior codi penal que establia que el maltractament animal no es podia cometre per persones jurídiques.
Les entitats animalistes presentades com a acusació popular, que també s'han concentrat a l'exterior del jutjat, consideren que el judici senta un precedent històric pel que fa a l'experimentació amb animals a l'Estat. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
Passen 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
La mar de bé, no ens queixem.
La mar de bé.
A veure, millor que el món estem.
Home, sí, sí, però la mar de bé m'ha semblat una oda a l'optimisme i a l'eufòria.
Jo crec que està bé, no?
Sí, sí, escolta'm, perfecte.
Intentem encomanar bon rotllo.
El Ferran no ha dit res, eh?
No
estàs la mar de bé, no?
Molt atabalat avui.
Molt atabalat, avui, eh?
Bé, escolta'm, si podem ajudar, Ferran, aquí estem.
Clar, el que necessitis. Fa una estona estaven els dos...
La llista seria llarga.
Fa una estona estaven els dos fent aquelles converses d'advocat que quan les escoltes no s'entén res i, per tant, he optat per dir-los quan acabeu ja vindreu.
I no els he interromput, no els he dit res, i després m'han criticat. Oh, no els dius res, només estàs a lo teu...
Aquestes coses de bo, eh? Va, anem amb altres temes del dia. Ja sabeu que els dijous saludem a la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tu també parles així com els advocats, o no?
Jo no. No entenc res, tampoc.
Ja et dic, eh? He fet un moment, he sentit de què anava la conversa, dic, bé, quan acabeu ja vindreu a l'estudi, que no entenc res del que parleu. A veure, què ens vols proposar, tu?
Mira, avui la dèria és una dèria cedida, me l'han cedida. És un regal de Maria Nicolau, filòsofa, filòsofa de la cuina, escriptora, cuinera, no? Sobretot una de les grans pensadores de la cultura i de la cultura gastronòmica del país. Mm-hmm. És autora dels llibres Cuina o Barbària i Cremo, que si encara no els heu llegit, els heu ja frissau.
Sí.
I Maria Nicolau també fa articles d'opinió. Mm-hmm. I s'ha fixat en un fenomen que és el següent. Quan dones una opinió crítica, encara que sigui formada i expliquis per què la desenvolupes i expliquis amb quina base ho fas i encara que estigui ben articulada i ben argumentada, quan dones una opinió o fas una crítica, tot d'una apareixen tot de haters que rebaten el que tu has dit, no? Mm. En el seu cas, passa que quan fa una crítica d'un restaurant, per exemple, li diuen, doncs jo hi he anat moltes vegades i sempre hi he menjat molt bé. O li diuen, dius tonteries. O li diuen, no en tens ni idea. O què t'han fet perquè els ataquis així, no? O directament l'insulten. És a dir, quan tu expresses obertament una cosa que no t'agrada pel motiu que sigui, en el seu cas, restaurants o menjars, aquelles persones a qui sí els agrada allò, s'ofenen. Per què passa això? Maria Nicolau dedueix que de qualque manera se senten atacats pel cantó on tenen el criteri. O sigui, s'ho prenen com si els estiguessin assenyalant que el seu criteri és erroni o que no tenen criteri o que tenen mal gust, no? I això els sembla ofensiu i han de respondre. El que ella explica és que en els seus escrits ha emet una valoració que evidentment comença i acaba en el seu criteri propi, en el d'ella mateixa, no? I a partir d'aquí pot tenir més o manco gràcia en literaturitzar el missatge. Diu, això de fet és el 90% de la gràcia gràcia d'escriure d'una cosa tan avorrida com un restaurant, diu ella. Ella ha fet un article sobre això a Substack, que es titula 40 euros costa molt de guanyar, podeu conèixer aquest tema a més profunditat, però el plantejament m'ha fet pensar en una entrevista que sortia fa poc l'escriptora Leila Slimani, en la qual Slimani diu que la gent viu obsessionada amb tenir raó i que ella s'estima més el dubte perquè quan estàs obsessionat amb tenir raó i estàs convençut que tens la raó, ja no val la pena xerrar amb ningú perquè els altres no tenen la raó, no? Llavors no val la pena escoltar-los i, per tant, es trenca qualsevol possibilitat d'establir un diàleg i de deixar que et sorprenguin. I apunta Slimani que els algoritmes i les xarxes socials dificulten cada cop més aquest diàleg, perquè allà només llegim el que volem llegir, només donem la raó als qui tenen la mateixa opinió que nosaltres i, per tant, reforcen la nostra opinió. I, mentrestant, es menyspreen les opinions dels altres, com si el fet que molta gent compartís la mateixa opinió i els mateixos gustos ja els donés la raó. De fet, la tirania dels likes reforça les hegemonies. L'algoritme, la IA, la intel·ligència artificial reforcen les hegemonies. L'hegemonia és la supremacia d'un poder damunt dels altres que exerceix una influència preponderant i es dona a través de l'homogeneïtat. A tothom li han d'agradar les mateixes coses, tothom ha d'odiar les mateixes coses, tothom ha de ser igual, no? Això limita la capacitat crítica i, sobretot, la possibilitat de ser originals, de desenvolupar una manera pròpia d'interpretar les coses sense la necessitat constant de l'aplaudiment de tothom, d'una majoria que t'avali, no? Jo opino com tu, per tant, tu tens raó, no opino com tu, per tant, t'equivoques, no? Aquest sistema premia el que agrada a tothom, que resulta que és exactament allò que dona encara més poder als qui ja en tenen molt de poder, mentre minimitza les veus que tenen un criteri diferent. Per això, a mi m'agrada més fer preguntes, perquè fer preguntes, a diferència de donar respostes, ni tenen raó ni deixen de tenir-la, aquesta raó, i recuperar la qüestió. Perquè quan dones una opinió o fas una crítica, sempre surt gent que et qüestiona, que t'insulta, que et contradiu o que et tracta amb condescendència.
Doncs no sé si a la taula algú té resposta per aquesta pregunta que fa la Llucia.
Tots tenim raó.
Ja.
Bueno, perquè hi ha gent que és molt poc tolerant, no? I que no li agrada... És dir, hi ha gent que està acostumada, no, com diu la Llucia, no a fer-se preguntes, sinó a donar o a tenir respostes per tot i que actue, doncs, des de l'apriorisme, des de l'estereotip, no?, o des del sectarisme, en molts àmbits, i quan se'ls hi porta la contrària o se'ls hi diu una opinió que no els hi encaixa, doncs s'enfaden de mala manera. Mira, a mi m'ha passat aquesta setmana amb el tema d'Esplugues. Mm-hmm. És a dir, amb el tema d'Esplugues hi va haver un assassinat. Alguns testimonis van dir que l'agressor havia cridat a l'U Akbar. A partir d'aquí es va muntar tot una...
teoria,
a les xarxes,
sí.
Tota una teoria alimentada per l'extrema dreta independentista i espanyolista, bueno, de que això era un atemptat jihadista. Després surt la consellera a l'interior i diu, bueno, aquesta persona ha tingut un brot psicòtic, resulta que l'han detinguda i l'han posada al mòdul psiquiàtric de Brians, hem sabut que l'any 2022 ja va protagonitzar un episodi similar, tot i que sense morts, i també es va atribuir a un brot psicòtic, i aleshores hi ha una sèrie de gent, no?, que a xarxes encara ara va dient que jo no sé com acabarà la investigació, potser sí, que el mòbil és jihadista. No ho sabem, però tampoc podem dir el contrari. I, en tot cas, qui té més informació, i a qui li hem d'exigir que sigui transparent i que sigui rigorós, és la policia i és la Conselleria d'Interior, no? Però hi ha personalitats, jo hi vaig parlar d'algunes en un article que vaig fer, doncs, que anaven donant per fet que això era un atemptat jihadista, no? I, aleshores, quan ho dius i quan fas notar que tal vegada això es juga amb foc i que tal vegada això és irresponsable, doncs s'enfaden molt i et diuen de tot i que estàs a sou de no sé qui, que estàs tapant no sé què i que estàs al servei d'una gran conspiració woke, no? Perquè ells doncs, tenen aquest apriorisme, no?, i volen fer passar el clau per la cabota.
Feia molts dies que no apareixia en Bobby, eh? Feia molts dies, eh? Estava patint per la seva salut i que a veure si en Bobby no està fi
el
perquè
no
interromp,
eh?
El que no
sé si això és perquè el Bobby està d'acord amb mi
no se sap. Però sí que m'interessa, és evident, perquè això ens ha passat a tots, en aquests últims dies, a més, en les Esplugues, però m'interessa molt això que deia la Maria Nicolò i que deia també la Llucia, sobre les opinions. És a dir, si tu vas a un restaurant, tu pots dir que aquell cuinat t'agrada més o t'agrada menys. Una altra cosa és que diguis que no és net, que és brut, que és cano. No, no, és sobre les opinions. O sobre, per exemple, un grup de música. No, escolta, jo vaig a aquest concert perquè aquest grup de música em sembla fantàstic, a mi m'agrada molt. Com pots anar a aquest concert si això és escombraries? Escolti, a vostè no li agrada, però a mi sí. No?
Jo m'atreviria a dir que aquí estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Perquè realment ens hi trobem constantment. I jo diria que és el mal de la nostra societat, els pols. Els pols, les etiquetes i la manca de capacitat d'empatia. No? Llavors, estem avasats últimament, i jo crec que cada vegada més, a dicotomies. Propietaris contra llogaters, dretes contra esquerres, periodistes contra polítics, i els partits polítics són un clar exemple de com, per exemple, tu poses una... A mi m'havia passat 20 vegades, i passa, i al Ferran segur que li passa moltíssim. Poses una opinió a la xarxa X i a caure d'un burro, però per menys de 3. I tu tens la teva opinió. I totes les opinions tenen indefectiblement un biaix subjectiu, un biaix ideològic i un biaix personal fruit de les pròpies vivències. No, i això és que és un bagatge.
Una de les primeres coses que aprenem els periodistes no és que l'objectivitat no existeix. Clar. És dir, l'objectivitat és el dorado.
Per tant,
tu l'has de buscar com la veritat.
Per tant, què et fa pensar, no? Què fa pensar, i posem l'accent en el món polític, que tens la veritat absoluta? Per quin motiu et penses que tens la veritat absoluta? I que estàs lliure d'haver de negociar amb ningú o només poder negociar amb els que et donen la raó? I aquí ja torno a repetir, qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra. Però trobo que si fóssim capaços de dir, des de la meva veritat, no? Com deia Mercè Rodoreda, el mirall trencat, ajuntant tots els trossos de mirall que estan trencats, fas una veritat sencera. I jo no em canso d'apel·lar en aquest constant diàleg amb temes estructurals o amb temes d'interès general o amb temes... o inclús el respecte de que cadascú és fruit de les seves circumstàncies i de la seva subjectivitat.
Màxim, tenint en compte que pel que fa a gustos, els gustos són profundament identitaris, no? Jo crec que en alguna mesura els gustos ens defineixen, no? Abans l'exemple de la música, l'exemple d'un llibre, l'exemple de... Llavors, el problema que tenim, que penso que tenim a banda de tot aquest biaix cultural, del frantisme que ens imposen les xarxes i tal, a banda d'això, el problema que tenim és que quan algú desautoritza el teu gust, en alguna mesura sembla que t'estigui desautoritzant a tu. I això provoca una fal·làcia argumentativa que fa impossible el trobar-se, no? És a dir, si jo et dic, a mi m'agrada l'òpera, i tu em dius a mi no, i et dic, Òscar, el teu problema és que no tens sensibilitat,
sí,
ja hi som, perquè ja no estem parlant d'òpera, estem parlant de si ets una persona sensible.
Sensible, no?
Per tant, en les discrepàncies...
Que potser l'encertaries, però...
Inclús el segon, no? Però en les discrepàncies sobre gustos ens generem, de seguida ens col·loquem en aquesta incapacitat de reconciliar-nos, no? I de generar un debat constructiu. És a dir, si jo dic, penso que demà farà fred i entrem en un diàleg, serà un diàleg constructiu. Em fareu veure que hi ha una falca anticiclònica que ens assegura el bon temps. Però si el que dic és m'agrada la calor, automàticament algú pot dir, perquè el teu problema... Ja hi som, no? És aquestes dialèctiques que no estan plantejades per arribar a acords, malauradament, perquè crec, insisteixo i acabo, que tenen aquesta dimensió identitària.
I quan hi ha un mainstream o un relat institucionalitzat que es va repetint, perquè és el més habitual, el més còmode, el que queda més bé, que uns s'hi apunten per convicció, altres per relat, altres perquè sembla que ho han de dir d'aquesta manera perquè és el que ven, estàs mort. Perquè llavors això és el principal enemic de la veritat i de trobar solucions. I això jo crec que ens hi trobem, i crec que és un tema per fer teràpia conjunta i col·lectiva social, perquè cada vegada ens trobem més al frontisme.
Em fa l'efecte que no hi ha hagut resposta a la teva pregunta, Llucia, però en tot cas sí que hem confirmat, diguem-ne, que això passa. I que quan...
Ja és alguna cosa.
No, i que s'ha de despenalitzar molt, diguem-ne, sortir del carril, perquè moltes vegades els que es declaren com a enemics del políticament correcte són els que es donen la pàtina de poder insultar i trolejar i fer campanyes contra qui no pensa com ells.
No, i la gràcia és poder desenvolupar el propi criteri, no?, a banda del que opini la majoria de la gent.
Sense necessitat de convèncer ningú. És a dir,
exacte,
tu pots opinar blanc, jo puc opinar negre, jo defenso negre, tu defenses blanc, però no tenim ni per què posar-nos d'acord. Tu pots continuar dient que t'agrada més el negre i jo més el blanc, i no hi ha problema.
Val a dir, però, que, per exemple, i ho torno a portar al periodisme, si m'ho permet l'Òscar, que és...
No t'ho permeto.
De que les opinions són lliures i els fets són sagrats. És a dir, tu pots dir el que et doni la gana, però, per exemple, en el cas del periodisme, quan fem opinió, és a dir, l'opinió és lliure, l'hem de fer, i ha de ser clara, i s'ha d'entendre, i ha d'estar diferenciada la informació. Però s'ha de basar en la informació. És a dir, tu has d'opinar a partir d'unes dades certes. Has de tenir una opinió informada i no d'uns fets manipulats.
I si, a més, tu estàs acostumat a tenir bona premsa perquè fa aquesta opinió que dius tu, Ferran, o bons debats polítics perquè es fan des de l'honestedat intel·lectual i no des del curtplacisme i de l'aprofitada del discurs fàcil, crec que aquestes persones que acostumen a ser, doncs, tenen una certa ascendència en la població perquè tenen un micro, perquè tenen una palestra o perquè tenen una tribuna. Això ajudaria molt en el conjunt de la població a intentar empatitzar amb opinions diferents, no? Però bueno, no estem aquí, vaja.
Doncs reivindiquem la diferència d'opinions.
I la gran riquesa que això comporta.
Ah, clar, anem a dir que això sempre és enriquidor. Lucía, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
20 minuts i seran les 3. Fem una pausa i de seguida anem amb el tema que ens té ocupats aquests últims dies, aquest vaixell amb infectats d'antivirus que arribarà a les Canàries. Finalment no tocarà terra a les Canàries. Ara ho comentem tot plegat.
Catalunya migdia.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història, perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya, tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosar.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, finalment, el vaixell Ontions, infectat per un brot d'antivirus, no atracarà al port de Tenerife, només fondejarà davant les costes de Tenerife i una embarcació més petita traslladarà els passatgers a terra per tal de repatriar-los als seus països d'origen. En el cas dels espanyols, aniran fins a Madrid, a l'Hospital Militar, on faran una quarantena. Paral·lelament, els passatgers que encara són dalt del vaixell, avui l'empresa que programa aquestes expedicions ha informat que van ser 30 les persones que van desembarcar a l'illa de Santa Helena en una de les escales, just abans de saber que hi havia antivirus dins del vaixell. Ara es busquen totes aquestes persones, de les quals dues van morir i una està ingressada a Suïssa. Però les altres 27, que són de 12 nacionalitats diferents, ja han tornat als seus països. Per tant, ara hi ha la feina de trobar-los i buscar també quins possibles contactes han tingut durant aquests dies. Però ens volem fixar, de seguida us demanaré sobre aquestes notícies, com deia Lourdes, ara cada dia hi ha un munt de notícies sobre aquest cas, però us vull presentar el Pascual Fernández. Pascual, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
El Pascual Fernández és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que vas viatjar en aquest mateix vaixell just abans que comencés aquest viatge que ha acabat amb tot aquest embolic.
Pues sí, yo soy de la tripulación, o sea, de la tripulación, del pasaje anterior. Nosotros bajamos del barco el día 30-31... Y estas personas, estos nuevos viajeros, creo que subieron el 3 o el 4 de abril.
Quan un sap que en un vaixell en el que ha estat fins fa 4 dies, com aquell que diu, hi ha un brot d'una malaltia com aquesta, s'amoïna, es preocupa o no li dona importància perquè considera que això no té res a veure amb ell?
No, solamente le doy importancia porque me preocupa la gente que está en el barco, me preocupa la tripulación que va en el barco, y la imagen nefasta que están dando del barco cuando no es así. Los compañeros míos, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos 26 o 27 personas, casi todos españoles, y hay unos cuantos catalanes. Yo soy catalán, aunque hable castellano, soy catalán, de Vilafranca del Penedès. Me preocupa todo lo que se está diciendo porque el barco tiene unas medidas extremas de seguridad y de higiene. Lo primero que nos hicieron nada más que entrar al barco es no ir a los camarotes y primero nos hicieron un briefing de las normas de seguridad y de higiene. Pensar que íbamos a la Antártida, que es un lugar del mundo que se ha de preservar, que se ha de cuidar, y lo primero que dijeron, todo el mundo a la planta, no recuerdo si era la cuarta o la quinta, y nos hicieron un briefing, que además tuvieron un detalle, era un briefing todo en inglés, y como había mucho argentino, la parte española y catalana y de Navarra, todos los que estábamos, nos hicieron una parte en castellano para que nadie se perdiese el briefing, dado que era muy importante. Por eso tengo una tranquilidad. Nosotros bajábamos a tierra, yo era buceador, soy buceador y hago fotografía submarina, y nos analizaron todos los equipos de buceo, las cámaras, lo que íbamos a llevar al mar o a tierra, para estar seguros de que no llevamos ningún tipo ni de bacterias ni pelusas de algún animal que tenga animales en su casa, o sea que no entrase nada hacia la Antártida. Todo esto fue nada más que partir de Ushuaia. Primero pasamos por el canal de Beagle, que es un canal muy pacífico, muy tranquilo, luego vamos al pasaje de Drake, y el pasaje de Drake sí que es muy duro, pero en ese trayecto ya nos habían hecho el briefing y todas las medidas de seguridad.
Per tant, pel que tu expliques, com que hi ha aquestes mesures de seguretat a dins del vaixell, és molt plausible la teoria que corre, que és que algú va pujar al vaixell incubant la malaltia de fora del vaixell, no es van infectar dins del vaixell, on tu creus que seria impossible?
Estoy absolutamente convencido. O sea, no soy científico, no soy médico, no puedo juzgar como hacen los expertos, evidentemente, pero la seguridad, la tranquilidad que tengo yo de este barco es absoluta. Nosotros cada día que bajábamos a las barcas, a las neumáticas, nos limpiaban la habitación, nos hacían las camas, nos cambiaban las toallas, nos limpiaban el váter, las duchas. O sea, nos dejaban el camarote impoluto, como el que está en un hotel, en tierra. Cuando volvíamos de fuera, del exterior, los que habíamos buceado teníamos menos riesgo de infección porque habíamos estado en agua, los otros no, y pasábamos por una especie de túnel de lavado, como los coches, con unos cepillos que nos limpiaban las botas y una bandeja con un líquido desinfectante para entrar al barco. O sea, no podíamos traer nada de fuera porque es que nos limpiaban continuamente.
També estàs molest per les coses que s'han dit sobre aquesta mena de viatges, no? Perquè s'ha dit que si era un creuer de luxe, que si era... És, evidentment, sí, és un creuer que és car, perquè, òbviament, va a unes destinacions que no són les habituals, però tu vols deixar clar que no es tracta de gent amb molts diners i que es dedica a viure la vida de manera alegre.
No, yo precisamente soy una persona que ha pasado por unos procesos económicos muy duros, por una multinacional, que no es el momento de hablar, y he ahorrado durante 3 años para hacer este viaje. En medios de comunicación he oído de 30.000, de 40.000 disparates, de una tripulación dedicada a nosotros. Éramos 170 pasajeros y 70 personas de tripulación. Pero es que evidentemente hacen falta 70 personas de tripulación para mantener el barco con esa limpieza, con esos comedores, con la comida, con las estancias, con toda la persona, que el barco no para nunca, que el barco está en continuo movimiento. Evidentemente que tiene que haber todo lo que había. Nadie teníamos a nuestro servicio. O sea, no llevábamos, no me sale la palabra, personas a nuestra servidumbre, para nada. Sí que es caro, no es barato. Hemos ido a la Antártida, hemos ido a bucear a la Antártida. Claro que es caro, pero no vale 30.000 euros.
Vale. Tu que coneixes el vaixell i coneixes com són les instal·lacions, com són els camarots, com són les sales que deu haver-hi per tal de fer vida sí, conjunta, et pots imaginar la situació de la gent que està en aquest vaixell, que sap que hi ha hagut alguns malalts i que estan mig confinats? Com han pogut passar aquests dies en aquestes instal·lacions?
Jo... He oído por redes sociales y en Instagram y tal, he visto gente que está en el barco y he oído que no estaban confinados en los camarotes. Yo creo, por lo que he oído, no lo sé, no he podido hablar con nadie que esté dentro del barco, que no han estado confinados. Han estado confinados los que han tenido problemas, sí, y estos sí que han estado confinados. Sí que es verdad que los primeros días, cuando salió el brote y se detectó el brote, sí que los confinaron. El camarote tiene que ser agobiante, porque yo estaba en un camarote de 4 personas... dos camas bajas y 2 literas, y no es excesivamente grande. Sí que hay camarotes que se han visto por las noticias, que son grandes, con cama de matrimonio, tal y tal. Este habrá pagado más que yo, evidentemente. No es lo mismo estar en un camarote 2 personas que estar 4. Yo creo que sí que habrá sido un poco agobiante. Pero el barco, las medidas de seguridad, por lo que he visto, he seguido vídeos de la compañía donde ha hablado el capitán del barco, que es el mismo capitán que llevábamos nosotros, y él en ningún momento ha confinado a la gente y ha tenido a la gente. Probablemente que sí que hubo un momento donde el médico del barco, que es uno de los infectados, dijese: señores, todo el mundo a sus camarotes. Esto tiene que ser agobiante, más cuando vas en un barco. Sí, creo que habrá sido estresante, y más, hostia, un viaje como este y te pasa lo que te ha pasado, no se lo deseo a nadie. Pero vuelvo a insistir que el barco, si ellos han tenido la misma sensación y estancia que he tenido yo, el barco es excepcional, tanto en trato como en personal, como en comida, servicio, todo. No puedo hacer ninguna queja ni hablar mal de nada.
No vas fer exactament el mateix viatge, la mateixa ruta que estaven fent ells, però quants dies vas estar tu en aquest vaixell?
Jo estuve 10 dies. Nosotros salimos de Ushuaia, dirección a la Antártida, porque nuestro objetivo era la Antártida, y era un viaje muy delicado, porque la Antártida, como he dicho antes, es un lugar donde no puedes llevar ningún tipo de virus. Tengo claro que este barco, después de lo que le ha pasado ahora, cuando vaya a la Antártida, tomará medidas de seguridad para que no le suba a nadie infectado, porque estoy absolutamente convencido que el virus viene. De hecho, ahora he visto noticias de otros medios de comunicación en la tele, y ya se habla de que estas 2 personas que fallecieron estuvieron en un cementerio, en un basurero donde van unas aves carroñeras a comer. Ya empiezan a salir cositas de dónde ha venido el virus. Pero tengo claro que no ha sido dentro del barco, porque las medidas de seguridad y de higiene son excepcionales. Y lo digo como he estado allí dentro 10 o 12 días.
És el Pascual Fernández, és un fotògraf de Vilafranca del Penedès que va estar 10-12 dies, com deia ell mateix, en el mateix vaixell que ara mateix està de camí cap a les Canàries i on s'ha produït aquest brot d'antivirus. Pascual, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Nada, solo deseo que esta gente vuelva pronto a casa y que no le pase nada más a nadie.
Esperem que sigui així. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, un placer.
Doncs és el Pasqual Fernández, insisteixo, aquest català que va viatjant al mateix vaixell i que dona des dels seus coneixements, que no són, òbviament, d'un expert en pandèmies, però que les mesures de seguretat i d'higiene en el vaixell, perquè és veritat que en els primers dies es va... Doncs sí, els ruadors que podien haver... rosegadors que podien haver transmès la malaltia estaven dins del vaixell o no, ell dona per fet que no són de dins, sinó que són de fora. Bé, en tot cas, a banda d'aquest testimoni de primera mà, que em semblava interessant per saber com era el vaixell, sobre les notícies de les últimes hores i sobretot aquest embolic. Deixa'm primer preguntar-li al Marc Molins, com a expert, com a advocat. Hi ha hagut una certa dubtes o discussions sobre si aquests malalts, o de fet no són malalts, parlem, aquests viatgers que van al vaixell, que no tenen símptomes, que són espanyols i que el govern espanyol portarà a un hospital militar de Madrid per tal de fer revisió mèdica, no se'ls pot obligar a fer quarantena o sí que se'ls podria obligar a fer quarantena?
Jo, Òscar, entenc que sí. Entenc que hi ha discrepàncies i que...
I aquí diu que sense un estat d'emergència, com el que hi havia durant la Covid, no es podria fer si no hi ha una raó, perquè no hi ha una malaltia ara mateix.
Jo amb aquesta premissa... que tingui aquesta necessitat de conjuntural o de conjuntura general, que aquesta sigui el pressupòsit habilitant, amb aquesta premissa no estic d'acord. És a dir, la Llei General de Sanitat i la Llei de Salut Pública, les dues normes contemplen la possibilitat d'acordar o d'imposar mesures, en aquest cas de confinament, individuals o col·lectives, sens dubte. El que passa, el que també és cert, és que la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa diu que quan un ciutadà es veu privat, en aquest cas de la llibertat deambulatòria, perquè un metge o una autoritat administrativa ha decidit confinar-lo, quan es veu, per tant, privat d'un dret fonamental, un jutge de la jurisdicció contenciosa administrativa ha de validar la decisió. I, bàsicament, el que farà el jutge és valorar la proporcionalitat. És a dir, si la intensitat de la mesura i la duració de la mateixa són o no proporcionals d'acord amb el risc que intentem enervar. Però, insisteixo, les dues normes parteixen d'una premissa, i és que la salut pública té més importància, és objecte de tutela preponderant sobre els drets i llibertats individuals d'una persona, la salut pública té més valor i, per tant, es poden imposar restriccions inclús de naturalesa deambulatòria quan es considera i quan hi ha una hipòtesi fonamentada de que aquesta persona, que en aquest moment pot ser asimptomàtica, per haver-se exposat a una font de contagi, sigui necessari confinar-la. La salut pública està per sobre dels seus drets individuals.
Saludem el Carlos Baraiber, cap de verificació a 3Cat Info. Carlos, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Aquest és un dels dubtes que hi havia entre les diferents coses que s'han publicat i que no són totes acurades, és sobre si es podia o no. De fet, fins i tot els mateixos responsables polítics no acaben de posar-se d'acord.
Clar, havia passat això que ahir alguns ministres havien dit coses diferents, ahir la ministra de Defensa va dir que seria voluntària i aquí es va generar doncs el dubte. Finalment, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit que sí, que tenen mètodes, que són aquests segurament que ha explicat el Marc, doncs per obligar aquest confinament si és que es considera necessari a nivell de salut pública.
Què més està circulant?
Doncs des del més normalet al més estrany, si vols, anem amb un gradient creixent, si vols, però d'entrada el que circula molt també en àmbit de parla hispana, evidentment aquest tema també està sent molt important a Llatinoamèrica, evidentment, a Argentina també estan
familiaritzats,
i a més estan més familiaritzats segurament
que nosaltres. Perquè tenen casos allà,
exacte.
Anualment.
Doncs hi ha un titular que a més sembla un titular del diari Expansión, que diu el següent, diu, Pfizer presenta resultados prometedores de una nueva vacuna ARN mensajero contra el antivirus. Aquesta captura, circulada damunt i avall, és amb el glossal mot tradicional d'Expansió. El que passa és que és un titular que està manipulat i surt d'un titular que és real, que és Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARN contra la gripe. Algú ha canviat la última paraula amb la mateixa tipografia.
Canvia bastant la notícia, eh?
Sí. Per tant, no ens hem de creure, és molt fàcil de fer. És veritat que han aconseguit la mateixa tipografia, però també hi ha una petita pista, que és que la firma de la notícia, l'autora real d'aquesta notícia sobre la vacuna de la gripe, per a Marga Castillo, l'altre autor és una d'aquestes clàssiques bromes dels amb els noms, que és Paco Merlo.
Ah. Tenim una edat, hi havia un sentit com espuma i hi havia alguns quants noms d'aquests, que entre el nom i el cognom feies una paraula complexa.
És infinit, no començaria
Marc,
jo.
Si estigués aquí.
Em feia molts, no? Em sabria molts, no?
En sap un munt.
Sí.
No ho diré perquè...
No, ja està.
També hi ha altres continguts que recorden molt a la pandèmia i, a més, que lliguen totes dues coses. Per exemple, circula un document de Pfizer amb una llista de malalties, suposadament efecte secundari de Pfizer, i aquí està dient, fins i tot la vacuna de Pfizer llistava l'antivirus com a possible efecte secundari. Bé, el document existeix, hi ha un document de Pfizer on hi apareix mencionat l'antivirus, el que passa és que això què és? Això és, doncs, quan ens van posar la vacuna, si us recordeu, es demanava que després, si et passava alguna, o si tenies alguna malaltia, la informessis. Es feia un control per veure els efectes farmacològics d'aquesta vacuna, i llavors tu havies d'anar allà i dir, mira, em van vacunar fa 2 mesos i tinc, no sé, m'invento un refredat o tinc, etc. Doncs amb l'antivirus el que va passar és que algú, en concret 4 persones de tot el món, van reportar que després d'haver estat vacunades havien tingut antivirus. Clar, evidentment, correlació no vol dir causalitat, per tant, això no estableix que una cosa provoqués l'altra. Per tant, la vacuna de la Covid no va provocar o no provoca l'antivirus de cap manera, però sí que és veritat que hi ha documents, fins i tot de l'OMS, que ho llisten com a efecte secundari, però no és un efecte secundari. És, algú ha reportat 4 casos en tot el món que després d'una cosa li va passar l'altra.
Un altre clàssic, que ja vam viure amb la Covid i també amb la pesta porcina.
Sí.
Un laboratori. S'ha escapat d'un laboratori.
És que és increïble, perquè realment amb les teories a xarxes el que és ideal és agafar 2 punts, unir-los de la manera més senzilla i fer una tesi molt simple i molt fàcil i una resposta molt clara d'una cosa que evidentment serà molt més complicada. Doncs què passa? Que resulta que existeix des de l'octubre del 2025, a més, un laboratori a Argentina, inaugurat, el primer laboratori de nivell biològic 4, és a dir, dels més potents, de Llatinoamèrica. I què fa aquest laboratori? Doncs investiga, entre d'altres, amb antivirus. I aquí, doncs, ja hem lligat els punts, que si Wuhan, etc. Recordem que la hipòtesi de Wuhan, de fet, l'OMS tampoc la descarta, és a dir, no hi ha proves, però tampoc es descarta. Però, clar, en aquest cas, doncs, és, en tot cas, com a mínim, és molt aviat per establir una correlació. També hem de tenir en compte que aquest laboratori està a Buenos Aires i Ushuaia està a 3.000 quilòmetres, seria un Barcelona-Moscou, vull dir, una mica complicat. El precedent que deies tu és el que es va passar amb la pesta porcina, no?, que va passar amb el laboratori de l'Irta Cresa, que estava al mig de Collserola, el porc senglar primer que va aparèixer molt a prop, i també va córrer aquesta tesi. De fet, va haver-hi dies que no teníem clar si era certa, finalment, recordem, en aquell cas es va descartar.
I l'última, un altre clàssic també, Bill Gates.
Sí, no, això, clar, si abans parlàvem de vacunes, d'epidèmies, etc, doncs Bill Gates és el clàssic dolent de la pel·lícula, perquè, clar, què passa? Que Bill Gates porta molts anys parlant de malalties infeccioses, de pandèmies, de potencials pandèmies, finança les vacunes, i, per tant, si parla de pandèmies, finança les vacunes, la correlació en aquest cas és, ell les prepara o escampa els virus per després fer-se ric, jo què sé, amb les vacunes o el que sigui. Clar, en aquest cas el que passa és que no només Bill Gates, molts experts porten molts anys, ja ho vam saber, ho vam veure durant la pandèmia del coronavirus, doncs que ens haurem d'anar acostumant, malauradament, a aquesta mena de pandèmies, perquè, doncs, la pràctica humana de destruir els hàbitats animals, l'agricultura intensiva, el contacte cada vegada més directe entre persones i animals, fa que sigui més fàcil, perquè hi ha més probabilitat, doncs, que un virus que tenen només els animals salti a les persones. De fet, aquí a Catalunya, per exemple, en aquest últim any, de fet, hem tingut el primer cas a Catalunya d'una persona infectada amb la grip porcina, i llavors, i també grip aviària en persones, també ho hem vist, malauradament està passant, i la gent que està estudiant això el que demana, doncs, és més implicació, més recerca i més diners per investigar això, per si acaba passant que aquests virus muten i es fan més fàcils de transmetre entre persones. Ara, en aquest cas, no ens trobem aquí, i de moment el que sabem és que aquest antivirus és la variant Andes, que sí que es pot transmetre entre persones, però en cap cas aquest triple salt d'arribar al tema de la pandèmia. I en qualsevol cas, tornant a Bill Gates, el que sí que fa Bill Gates és finançar, en aquest cas, investigació per diferents vacunes.
Doncs aquestes són algunes de les coses que s'estan publicant. Per cert, l'Organització Mundial de la Salut està fent ara una compareixença oficial en què estan donant algunes dades i, per exemple, han explicat que hi ha 5 casos confirmats i 3 sospitosos. 5 confirmats i 3 sospitosos. A partir d'aquí veurem com va evolucionant tot plegat. No sé com ho veieu, Ferran, Lourdes.
Dues coses. Mira, una, en relació al que comentava, no, d'aquesta anàlisi de les notícies, fakes i demés, el que sí que és veritat és que estem assistint a un canvi del que és la biodiversitat provocada pel que és el canvi climàtic i per les diferències de temperatura i aquestes qüestions, que el que fa és que l'ecosistema muti i aquelles proteccions que teníem derivades del clima que evitaven que determinats virus o determinades bactèries no arribessin als humans perquè hi havia abans una fauna que potser la retenia, ara està això desapareixent o mutant. Per tant, ens trobarem, vull dir, ho he llegit, vull dir, no és que jo ho sàpiga això, sinó que ens trobarem que hi haurà, com deies tu, nous virus i nous contagis que abans potser eren impensables, de malalties que eren més destinades als animals o que patien més els animals. Això per una banda, no? Per tant, això...
O a vegades no calia aquests canvis, és a dir, de casos d'antivirus a l'Argentina cada any n'hi ha, perquè a la Sud-amèrica és una malaltia que circula, no de manera massiva, però sí de tant en tant, hi ha petits brots. Aquesta vegada, la diferència és que el brot no s'ha produït en un poble de l'Argentina, correcte, sinó que alguna de les persones que devia estar incubant la malaltia sembla, tot ho posem en condicional perquè no està confinat, però sembla que ha agafat un vaixell i això, clar, ha actuat com a caixa de ressonància. En un vaixell allà no pots fugir i, per tant, ha acabat... Insisteixo que al final ara estan rebaixant molt, perquè són aquests 5 casos confirmats i 3 sospitosos. Ahir parlaven de 8 casos, ara ja en són 5. Vull dir que també ho hem de posar una mica en quarantena, però és també normal, i a mi em fa la sensació que aquí actua molt el record que tenim de la pandèmia, que ens fa de seguida posar-nos en el pitjor.
Però és que en el segon ordre de coses que volia dir és que si això va passant, i aquí ara tenim aquest brot d'antivirus o alguna cosa del futur que pugui passar, és a dir, estem parlant d'un vaixell que té aquest problema, que els tripulants, el passatge d'aquest vaixell. Quan ens arriben persones que salvem a les costes de tota Europa, que venen amb pastera, que venen de països amb menys desenvolupament que el nostre i que podem imaginar que poden tenir un estàndard de vacunació inferior i que podem pensar que poden venir amb malalties que aquí potser estan erradicades per la vacunació, no dubtem a acollir-los i a poder-los donar un aixopluc i dur-los a l'hospital. A mi m'ha costat entendre, i encara no ho entenc de fet, aquest alarmisme amb aquest virus al primer món, on hem passat una pandèmia i on passatgers són espanyols, per tant estan arribant al seu país, altres són catalans, tenen dret a arribar a casa. Per què ens qüestionem de poder-los atracar en un port de l'estat espanyol per poder ser atesos i després derivats, si es cau, en uns hospitals, amb les garanties sanitàries adequades, quan és el que estem fent constantment amb persones que ens arriben en patera, malauradament, massivament? Per què aquest diferent tracte? Encara no ho entenc i m'agradaria poder-ho comprendre, no?
Bueno, jo crec que és evident que aquí tot això ens porta al record de la Covid. N'havíem de sortir millors, crec que no en vam sortir millors, però també crec que és inexcusable que no en traguéssim algunes lliçons i alguns aprenentatges, sobretot per part doncs, dels governs i dels mitjans de comunicació. Abans parlava, quan la Dèria de la Llucia, del tema d'Esplugues, d'aquest assassinat que hi va haver aquest cap de setmana i que alguns haurien... tenen moltes ganes de convertir en un atemptat jihadista, no? Davant d'aquestes situacions i d'aquestes situacions, per exemple, o d'aquestes informacions de les que parlava el Carlos, clar, què poden fer els governs? Doncs, home, els governs han de tenir certeses, han de ser transparents i han de ser també ràpids en les explicacions, perquè quan això no passa, aleshores proliferen les fake news, el magufisme, i s'estén doncs, la desconfiança cap als mitjans de comunicació doncs, com aquest, com Catalunya Ràdio o com molts altres, i cap als governs. I això sí que, malauradament, doncs, és una gran pandèmia que acaba fent que, per exemple, si es decreten mesures de seguretat pública, com doncs, confinament o perimetrar alguna zona, alguna afectació que hi pugui haver, per exemple, aquests dies al port a Tenerife on desembarcaran aquestes persones o quan les duguin a Madrid, o si s'han de quedar confinades o tancades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, aleshores això es qüestioni. Aleshores, hi haurà qui ho qüestionarà igual, no? Perquè encara hi ha ara conspiracions sobre l'assassinat de Kennedy i no sé quantes coses, però almenys tant els governs com els mitjans de comunicació amb això hem de ser responsables. Els governs, com deia, hi han de posar certeses, hi han de posar transparència i rapidesa en les explicacions, i nosaltres des dels mitjans hem de pressionar perquè, respectant, lògicament, doncs, els temps de la ciència, doncs això sigui així.
Ja sembla curiós quan ens sentim amenaçats com surt de vegades la part més egoista, no? La més individualista, és a dir, hauria de ser al revés, no? Sembla com que hauríem d'estimular la solidaritat perquè sabem l'amenaça en definitiva s'ha concretat en algú, no? I traiem lo pitjor. I un d'aquests símptomes és precisament el que explicava el Carlos, no? Aquestes fake news, que a més tenen la virtualitat de tancar el cercle, no? Perquè una de les fake news és que Pfizer ha inventat la vacuna i l'altra a la vegada és que en realitat està escampant no sé qui l'enfermetat per poder vendre la vacuna. Bueno, però si la vacuna és de Pfizer, no? És a dir, és aquesta sensació com de que es tanca un cercle grotesc que no fa res més que alimentar aquest egoisme característic, crec, propi dels moments en els que ens sentim amenaçats.
Doncs seguirem parlant en els pròxims dies, perquè a més s'està preparant l'arribada d'aquest vaixell cap a les Canàries, a Tenerife, insisteixo, no atracarà, no tocarà la costa, sinó que quedarà fondejat a uns...
Diumenge, no? Està
diumenge, sí. En teoria diumenge, pot ser que sigui dilluns, però en principi era dissabte, ara sembla que és diumenge i no descarta que sigui dilluns, veurem.
I sort que no és un avió. Que se li acabaria el carusè i que
no,
faci...
Sí, donant voltes, no cridis el mal temps. Doncs anirem seguint tota l'actualitat a Catalunya Ràdio. Carlos Barlevar, gràcies i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Falten 11 minuts per arribar a les 4, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
La migranya és una malaltia que afecta majoritàriament les dones, concretament en una ràtio de 3 a 1 respecte dels homes. Té un component hormonal i és una de les causes principals de discapacitat. Les dones tenim més mal de cap. Per què? A què es deu? S'està estudiant adequadament? En parlem aquest dijous a Les Dones i els Dies.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanya.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frena el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Rufiti. Rufiti. Rufiti.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran les 4 de la tarda. Les escoles Bressol avui fan vaga i és la primera de tot un mes de mobilitzacions a tot el sector de l'educació. La plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, denuncia que treballen en condicions laborals molt precàries i molt desiguals a les escoles Bressol de Catalunya i reclamen reduir les ràtios a les aules, millores salarials i igualar les seves condicions. Saludem la Vanessa Pérez. Vanessa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Vanessa Pérez és mestra de l'escola Bressol a Tiana, al Maresme. Tu treballes en una escola Bressol municipal, per tant, les teves condicions poden ser diferents d'una professora que faci exactament la teva mateixa feina, però al poble del costat.
Sí, totalment cert. Bueno, estic en una Bressol municipal, però de gestió externa, pel que les meves condicions són bastant bàsiques.
Per tant, una de les coses que demaneu és que s'unifiquin les condicions i que, per exemple, això ho tuteli d'alguna manera la Generalitat perquè no hi hagi aquestes diferències depenent d'en quina escola treballes.
Això mateix, que no depengui d'un codi postal, ni d'un ajuntament, ni d'un barri.
Si els mestres de primària diuen que estan malament, vosaltres, els que esteu entre 0 i 3, com esteu en un barem?
Precaritzats, molt precaritzats. Estem, bueno, depèn de la gestió, no és el que diem, depèn si treballes per un ajuntament directament, si treballes per un ajuntament però de gestió externa, o una concertada o una privada. Però la veritat que estem molt malament, estem cobrant al voltant del salari mínim interprofessional i això és insostenible.
Teniu la sensació d'estar una mica oblidats? Perquè és veritat que les reivindicacions dels professors que ja fan unes edats més altes potser les sentim més sovint, tot i que ells també es queixen de que no els hi donem prou cas, no els hi fem prou cas. Però vosaltres encara menys?
Encara molt menys, sí. Està clar. Està clar. Actualment estem dintre del decret del 06, ja s'ha unificat, s'unifica l'etapa de 0 a 6 anys amb un únic decret, però les condicions no tenen res a veure amb les Bressols, que és 0 a 3, o l'infantil, que és 3 a 6. Ni condicions laborals, ni en cap, no tenen res a veure. Sí que ens posen en el mateix marc educatiu, però ja està. Tenim moltes obligacions, però no tenim beneficis d'estar dintre d'aquest nou marc, d'aquest nou decret.
I no sé si tens la sensació, que a mi em fa la sensació que sí, que en el vostre cas encara és més evident aquesta sensació que tenim que, en aquest cas, l'escola Bressol és una mena de pàrquing entre cubetes dels nens. És a dir, que utilitzem de manera incorrectíssima l'escola Bressol com el lloc on ens soluciona, entre cubetes, el problema de què fem amb els nostres nens mentre nosaltres anem a treballar.
Sí, tal qual.
I, per tant, una falta de reconeixement de la vostra feina.
Sí, totalment. Les institucions no ens tenen en compte, els polítics ni la societat, no estem mirades ni valorades.
I creieu que amb aquestes protestes us faran més cas? Teniu esperances?
Bueno, de moment esperem que sí, però tampoc no ens pregunten què demanem. Saben que estem fent vaga, la gent es pensa que només demanem salaris, però és que demanem moltes més coses a part de salaris. I no, en lloc no s'escolta quines són les reivindicacions, que és el que demanem.
I què demaneu a banda d'aquesta...
Molt important.
Doncs mira, aprofita ara l'oportunitat. Què més demaneu a banda d'aquest salari?
Doncs demanem això, un reconeixement, no?, per part de les institucions. Són els primers anys de vida. És fonamental en el desenvolupament emocional, social, motor i cognitiu dels infants i és una etapa molt vulnerable i no se li dona el valor, no? Llavors demanem, pues, això, que els nostres salaris s'unifiquin amb la resta de professionals del sector. Les nostres vacances tampoc tenen res a veure. Nosaltres treballem durant tot l'any excepte l'agost. El nostre horari laboral també és molt més alt que la resta de professionals i totes les hores que tenim de feina és directe amb els infants. No tenim hores fora de l'aula ni per programar, ni per preparar classes, ni per avaluar. O sigui, les 38 hores setmanals que fem són directes amb els infants. Això se'ns demana, per una banda, que programem, que avaluem, però tot això no ho podem fer dintre del nostre horari laboral. Ho deixem els nens sols, o com ho fem? Els caps de setmana, les vacances, no? Sí que és veritat que moltes nosaltres, jo personalment, tinc molta sort de treballar on treballo, perquè som parella educativa a totes les estances, és una cosa molt important, i pel que podem tenir la sort d'anar en moments determinats a l'ordinador. Però una persona que està sola amb tots els infants és impossible. Tot això ho ha de fer a casa seva.
Doncs...
també demanem les ràtios, que les ràtios actualment no són segures. S'està vulnerant el dret de l'infant a poder ser mirat, tractat i que pugui tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Amb les ràtios actuals és impossible arribar. Una persona amb dos mans no pot cobrir les necessitats dels bebès, els infants de 4 mesos a un any. Dos mans és impossible. Ni arribar a cobrir les necessitats dels nens de 1 a 2 anys, que són 13 nens per estança. O de 2 a 3 anys, que són 20. En aquest cas, a I2 són 20 infants, que és la mateixa ràtio que a I3, I4, I5. Què estem fent? És impossible. No podem tenir 20 infants amb bolquer, que no saben parlar, que no saben menjar sols.
Queda clara les reivindicacions de la Vanessa Pérez, mestra de l'Escola Bressol al Maresme, i que és un exemple de les reivindicacions que estan tenint avui en aquesta primera jornada de vaga. Hem de deixar-ho aquí, que són pràcticament les 3, gràcies a tots tres, i de seguida el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3CAT Info.